Bon dia. El Consell de Barri de Mirassol estudia la creació d'un espai lúdic juvenil al voltant del casal amb barres i elements gimnàstics, un skatepark, un rocòdrom i una cistella de bàsquet de tres sortides per a joc compartit. El projecte, vinculat als diners de lliure disposició, té un pressupost de 50.000 euros i s'està treballant conjuntament amb els joves del districte. L'espai s'ubicaria als jardins de Miquel Martí i Pol, on actualment hi ha la taula de ping-pong que reubicaria els mateixos jardins. La presidenta del Consell de Barri, Carmela Fortuny, ha explicat que es farà una enquesta als membres del Consell de Joves 13-16 i els alumnes dels centres educatius del barri perquè valorin les opcions i prioritzin els elements a col·locar.
Es faria una enquesta per Google per tal de valorar les opcions comentades i poder doncs, tenir una major participació dels joves de Mirassol. I doncs, un cop tinguem aquestes valoracions fetes, es convocarà una segona reunió, un cop tinguem, doncs, tinguem aquesta proposta tècnica més concreta.
El govern municipal es va reunir amb els joves dels districtes per plantejar la creació d'aquest espai de lleure. La trobada també va posar sobre la taula l'interès dels adolescents de crear un punt de wifi i de recàrrega de mòbils al casal, així com la possibilitat de disposar de pales i pilotes de ping-pong, unes qüestions que la presidència del Consell de Barri encara està estudiant.
Primera plana. Edita i presenta Maria Cusó.
Canviem de qüestió perquè l'Ajuntament i la Fundació Habitat 3 han engegat l'operatiu per aconseguir 16 pisos buits per destinar-lo al lloguer per a persones amb vulnerabilitat residencial. El programa està adreçat a propietaris a qui se'ls oferirà la possibilitat de reformar l'immoble, així com la garantia de pagament i el retorn en bon estat. El pla preveu que el consistori es faci càrrec amb una partida de 500.000 de l'avançament del cost de la rehabilitació, el 80% del qual es compensarà a través de les quotes de lloguer i la resta serà a fons perdut. Les obres aniran a càrrec d'entitats del tercer sector prioritàriament de Sant Cugat. Quan s'acabi el procés de contractació i adequació dels habitatges, l'àrea de serveis socials proposarà a les persones beneficiàries del programa. Ho ha explicat la tinenta d'alcalde de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge, Susana Pellicer.
Gestionar el programa, doncs, persones que surten sempre a través de serveis socials, doncs, persones que puguin estar en risc d'exclusió residencial, sempre, no?, d'acord a l'Ajuntament, doncs la gestió d'entrades, sortides, el que necessiten, etc. Per tant, crec que és una molt bona notícia que posa doncs, un granet més en el dins del pla estratègic d'habitatge.
En els casos que calgui, un educador social d'Habitat 3 desenvoluparà un pla de treball sociolaboral amb les famílies, amb les quals també hi ha l'opció de treballar un pla d'inserció laboral. Encara en matèria d'habitatge, l'advocada Dolors Tauler recorda que dimarts que ve acaba el termini perquè els bancs informin els seus clients sobre el procediment que cal seguir per recuperar els diners de les clàusules sòl, segons obliga el Reial Decret Llei aprovat a finals de gener pel Consell de Ministres espanyol. Tauler ho ha explicat aquest dilluns a la xerrada Com reclamar la clàusula terra que ha impartit a la Casa de Cultura. L'acte organitzat per l'Ajuntament ha servit també per explicar el mecanisme que han de seguir els consumidors per recuperar els diners pagats de més en concepte d'aquestes clàusules hipotecàries. Si volen conèixer més detalls d'aquesta xerrada i, sobretot, com reclamar la clàusula terra, poden recuperar l'entrevista íntegra a l'advocada Dolors Tauler al nostre portal cugat.cat.
Primera plana, 91.5 FM.
El Memorial Manuel Vázquez Montalbán, Fundació Sant Cugat, obre la convocatòria de la 12a edició dels Premis Manuel Vázquez Montalbán de Treballs de Recerca de Batxillerat que premien l'excel·lència entre els alumnes dels centres de la ciutat. La convocatòria també inclou la del Premi Joan Auladell per a Treballs de Temàtica Local que dota el grup d'estudis locals, el GEL. Els premis van néixer fa 12 anys amb la voluntat de mantenir viu el llegat intel·lectual i ètic de Manuel Vázquez Montalbán a través de la promoció dels valors que van formar part de l'obra de l'autor entre els joves. La convocatòria contempla un treball guanyador dotat amb 400 euros i la seva publicació i 4 accèssits valorats en 150 euros per treball. El jurat seleccionarà el guanyador del Premi Joan Auladell que podrà ser acumulable amb el Premi Manuel Vázquez Montalbán o amb algun dels seus accèssits. El Joan Auladell està dotat amb 300 euros, un diploma acreditatiu i la publicació del treball a la revista Gausac. La data límit de lliurament de treballs és divendres 24 de febrer de 7 a 8 del vespre a la Casa de Cultura. S'ofereix també la possibilitat de recollir els treballs als mateixos centres educatius per aquells que ho demanin.
Primera plana. Serveis informatius de Cugat.cat.
El grup municipal de Ciutadans ha demanat a l'Ajuntament que en el cas que Sant Cugat entri a la zona tarifària 1 de transport absorbeixi la pujada de l'IBI derivada reduint el tipus de gravamen de l'impost en la mateixa proporció. La formació ho ha explicat en un comunicat, tot i que en un d'anterior assegurava que demanaria al consistori que inclogués una partida pressupostària l'any vinent per compensar l'eventual pujada de la taxa. El partit taronja ha refermat el seu suport a la proposta del govern, però creu que s'ha de garantir la menor càrrega impositiva possible a la ciutadania en un municipi on, recorden, l'IBI és dels més alts de l'estat espanyol. Escoltem el portaveu del grup, Aldo Ciprián.
no creemos que este beneficio, que sí que beneficiaría lo que es el transporte público en reducir las altas sociedades de bajada a Barcelona, no debiera repercutir en el bolsillo de todos los ciudadanos, sino que el ayuntamiento mismo, quizás ese 1% o 2% que se rumorea, no hay nada de cierto, que subiría el IBI de la ciudad, pues fuera absorbido, pues compensado d'alguna manera a través de los impuestos municipales.
Recordem que aquesta no és la primera proposta en aquest sentit. A principis de mes, el Partit Popular va anunciar que presentaria una moció per instar les administracions perquè Sant Cugat entri a la zona 1. De la seva banda, Esquerra Republicana més va emplaçar l'Ajuntament a establir un sistema de bonificacions per pagar l'IBI quan la ciutat passi a formar part d'aquesta zona del sistema tarifari integrat de transport. A més, la GERC han exigit la creació d'un títol de transport integrat pels estudiants santcugatens de la Universitat Autònoma a Cerdanyola i de la UPC a Terrassa si es materialitza el conveni de Corona. L'alcaldessa Mercè Conesa va explicar en roda de premsa que les negociacions amb l'àrea metropolitana de Barcelona estan avançades i que la mesura podria entrar en vigor l'1 de gener.
Primera plana, Cugat.cat.
L'Ajuntament i les entitats de la ciutat organitzen una sortida conjunta des de Sant Cugat per assistir a la manifestació a favor de l'acollida de refugiats i persones migrants convocada per Casa Nostra, Casa Vostra aquest dissabte a les 4 de la tarda a la plaça d'Urquinaona de Barcelona. El punt de trobada és la plaça de Lluís Millet a les 3 de la tarda per agafar els ferrocarrils de la Generalitat i desplaçar-se conjuntament a la manifestació.
Primera plana. Serveis informatius de Cugat.cat.
Canviant de qüestió, el Consell Comarcal ha obert el procés de selecció per a 5 llocs de treball per a cambrer o cambrera de pisos a diversos hotels de Barcelona. L'oferta va dirigida a residents del Vallès Occidental d'entre 18 i 29 anys que tinguin l'ESO, batxillerat o un curs de formació de grau mitjà i que tingui entre 6 i 12 mesos d'experiència al sector. Pels majors de 30 anys està obert a persones amb graduat escolar, ESO o estudis primaris. S'ofereix un contracte de treball de 6 mesos amb un salari de 675 euros bruts per 25 hores setmanals. Mentrestant, l'Hotel Cugat ha obtingut el distintiu de qualitat del Sistema Integrat de Qualitat Turística Espanyola en Destins, el SICTET. Es tracta d'un segell emès pel Ministeri de Turisme Espanyol que acredita i reconeix l'esforç de les empreses amb la qualitat i la millora contínua. El projecte determina metodologies de treball per gestionar els destins turístics a partir d'uns paràmetres comuns de qualitat.
Primera plana, Cugat.cat.
En plana cultural, el periodista i historiador cinematogràfic Àngel Comas publica el seu 11 llibre sobre cinema català, anomenat Emissora Films Studio System en el primer franquismo. Una obra amb la qual el valldoreixenc vol donar a conèixer l'existència i la importància de la que va ser la gran alternativa a Cifesa, una empresa que en l'Espanya de Franco va aconseguir controlar la producció, la distribució i l'exhibició de les seves pel·lícules. El també col·laborador de la secció de cinema del magazín Sant Cugat a Fons de Cugat.cat ha volgut destacar les característiques de la filmografia d'Emissora Films.
Feia un cine completament diferent del que feia a Espanya. No feia un cine franquista, sinó que feia un cine que, si tu el veus, sembla que sigui internacional. Per exemple, Apartado de Correos 1001, les seves pel·lícules han quedat com un exemple d'un cine alternatiu al de Cinesa.
Comas ha escrit més d'una trentena de llibres sobre cinema, entre ells Coppola, Clint Eastwood tras les huelles de Harry, Los fabulosos años del New Hollywood, Josep Maria Forn, l'aventura del cinema, Joan Bosch, El cine i la vida i Kino, hombre de cine.
Primera plana, serveis informatius de Cugat.cat.
La Universitat Internacional de la Pau centrarà enguany el Seminari Pensament per la Pau en l'humor i la violència. L'objectiu de l'acte, que se celebrarà a la Casa de Cultura, és crear un espai per a la reflexió sobre l'humor i el seu paper com a element de generació de conflictes i, a la vegada, com a peça clau per solucionar-los. La trobada servirà, entre altres temes, per posar sobre la taula l'encaix de l'humor negre i sobre terrorisme en les societats democràtiques. El membre de la Unipau i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, José María Perceval, ho ha explicat a Cugat.cat.
Reflexionar sobre un tema que además yo creo que está bastante de actualidad por la persecución, por un lado, del humor negro, que hay una serie de condenas sobre él debido a una interpretación excesiva de la ley de apología del terrorismo, y por otro lado, por el hecho de unos humoristas que murieron en un atentado terrorista, los humoristas de Charlie Hebdo.
En total, seran 5 activitats que arrencaran divendres a 6:45 de la tarda amb la presentació a càrrec d'Arcadi Oliveres, president de l'entitat, i el pallasso Tortell Poltrona.
Primera plana, 91.5 FM.
I acabem aquest informatiu repassant algunes notícies en format més breu.
La
La xarxa de centres culturals polivalents proposa avui una xerrada entre el galerista Carles Tatxer i l'artista Santi Moix al Centre d'Art Maristany a 8:15 de la tarda. En aquesta conversa entre galerista i artista, els assistents també podran aportar la seva visió. La Casa de Cultura acull de 8:15 de la tarda a 9 de la nit una nova sessió dels diàlegs entre ciència i religió organitzada per l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. La conferència, l'origen i sentit de l'univers, constarà de dues ponències. La primera d'elles anirà a càrrec del doctor Emili Elizalde, que parlarà sobre l'origen de l'univers a partir del Big Bang i els models de multivers. La segona ponència tractarà sobre la perspectiva teològica sobre l'origen de l'univers, el concepte cristià de la creació i l'autocomunicació divina, entre altres aspectes, i la impartirà el doctor Manuel Doncel. La història de Sant Cugat centrarà el cicle de conferències de març dels Amics de la UNESCO Valldoreix Sant Cugat. 4 xerrades a càrrec d'experts en història santcugatenca tractaran diversos temes relacionats amb el monestir, la cultura popular i les sagues de la ciutat. El documental del mes serà Shadow Girl, Niña Sombra, un film autobiogràfic sobre la cineasta Maria Teresa Larraín. Nosaltres ho deixem aquí, però ja ho saben, que la informació s'actualitza constantment a internet, al nostre portal cugat.cat i a cada punt horari aquesta mateixa sintonia, el 91.5 de la FM.